Dos minuts passen de 3:45 de la tarda. Crida urgent dels bombers de Barcelona. Es busca els familiars de 6 bombers que van ser deportats als camps nazis, una història del tot desconeguda, durant la Guerra Civil. Tot plegat per recuperar la seva memòria i, en alguns casos, explicar als seus familiars que els seus avis van ser uns autèntics herois. Entrem a matèria amb el Marc Serra. Marc, bona tarda.
Bona tarda. Dic els noms, els repetiré una altra vegada, si us plau, si els coneixeu. Ara també els posarem a les nostres xarxes socials. Ens podeu respondre nosaltres o Bombers en Guerra, que és qui ha començat tota aquesta història. Estan buscant per fer un homenatge oficial a aquests herois, a aquests bombers de Barcelona deportats als camps nazis, a Josep Alcoberro Soler, Eduard Antonio Añubé, Miquel Busquet Folquer, Jesús del Pueblo Moreno o Francesc Truco Barceló. Aquests són els 5 que estan buscant. N'hi havia un 6è, però ja han pogut localitzar un familiar i, per tant, ja estan avisats. Que, per cert, heu de tenir en compte, ara ho escoltarem, que hi ha famílies que no saben res del passat d'aquestes persones que estan buscant. No saben ni que van estar a camps de concentració nazis.
Famílies, i molts de nosaltres, Marc, que quan hem llegit una mica... començat a conèixer coses d'aquesta història, tampoc en sabíem absolutament res.
El programa TV3 de l'Eloi Vila, molta gent dels que anaven no sabien res dels avis.
D'aquí a menys d'un mes, el 3 de febrer, el cos de Bombers de Barcelona homenatjarà la figura de 6 funcionaris de la institució que durant la Guerra Civil van acabar en mans dels nazis. Col·locaran una placa en honor a la seva memòria a l'antiga caserna del carrer Lleida de Barcelona, convertida en el Museu Espai Bombers. Ara, el cos ha començat una cerca per terra, mar i aire per trobar els familiars d'aquests 6 bombers, i ho fan precisament perquè puguin participar en aquest acte i perquè se'ls pugui reconèixer d'alguna manera. Qui lidera aquesta tasca és el bomber i historiador Marc Ferrer, responsable de la web Bombers en Guerra, que fa anys que busquen bases de dades per treure a la llum una informació on hi ha 1.500 bombers que estaven actius a Catalunya durant la guerra. Efectivament, és una història de la que no en coneixíem res. Marc Ferrer, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda i gràcies per la feina. Estem buscant aquestes 5 persones. Podem tornar a repetir els noms, si vols. Són el Josep Alcoberro Soler, Eduard Antonio Añubé, Miquel Busquet Folquer, Jesús del Pueblo Moreno i Francesc Truco Barceló. Ho tenim a les nostres xarxes i també a Bombers en Guerra. Qui són aquestes persones que esteu buscant?
Primer de tot, molt agraït també per donar-me difusió a aquest projecte i per ajudar també els bombers de Barcelona a trobar els familiars d'aquests bombers. Aquestes persones van ser bombers de Barcelona. Alguns eren bombers des d'abans de la guerra, d'altres van entrar quan va començar la guerra per tal de reforçar el personal. I tots sis, malauradament, van tenir un mateix destí, en alguns casos molt més tràgic que els altres. No? En un moment determinat van a l'exili i llavors allà la majoria acaben allistats a les companyies de treballadors estrangers fent fortificacions pels francesos just quan esclata la Segona Guerra Mundial. Els alemanys es fan presoners i a 4 els deporten als camps de concentració nazis, i a 2 els acaben traslladant també a Alemanya, però en aquest cas treballant en el que es deia el servei de treball obligatori, treballant a fàbriques de guerra alemana en un règim pràcticament de semiesclavatge.
Clar, ara jo et podia fer una pregunta molt innocent, que segurament ja t'han fet. Amb les xarxes socials que hi ha, la tecnologia, no es troben aquestes 5 persones? Des de quan fa que les estàs buscant?
La meva investigació vaig començar fa 15 anys, imagina't. No es troben, perquè malauradament i en els arxius poques dades tenim d'ells, val? I llavors hi ha moltes coses que no estan digitalitzades. Ara, per exemple, fa un any i escaig que va tancar una pàgina a França feta per un particular, on allà hi havia tots els morts que havien mort a França des del segle XX. És una cosa que havia fet ell. Però havia rebut moltes crítiques perquè deia que això era una invasió a la confidencialitat i a la protecció de dades, i va haver de tancar la seva web. No? Exacte. Llavors, també hi ha molts documents que estan en arxius, que estan digitalitzats, el que passa que d'altres no ho estan, i d'altres també estan molt mal classificats o mal inventariats, que tampoc ajuden a la investigació.
Pot ser que tu truquis o acabis trobant un familiar que no en sàpiga absolutament res i que, a més, no en vulgui saber absolutament res del seu familiar?
Podria ser que no en sàpiga res, és possible. Que no sàpiga que hagi anat a un camp de concentració, potser la cosa està més difícil, però bueno, hi ha gent que a casa seva tampoc se'n va parlar gaire, saps? O molt poquet, o gens, per la por encara que va haver-hi, no? Jo m'he trobat el cas, per exemple, d'una dona, una filla d'un bomber, que la vaig anar a veure l'any passat, li vaig explicar... Era un bomber de Barcelona que el van fer fora l'any 39, val? I li vaig dir, doncs, que tenia informació del seu pare i que buscava més informació. Ella em va dir, sí, d'acord, doncs vine'm a veure i tal. I llavors, al cap d'uns dies, es va fer enrere i em va dir que no volia saber res d'aquella època, que recordar li feia molt mal, perquè havien passat molta fam, molta misèria, molta por, i no volia saber res.
Marc,
malauradament...
Disculpa, vull preguntar què va passar amb... Perquè, clar, és un cos que, en principi, no està polititzat, no?, els bombers. Què va passar amb els bombers de Barcelona amb el trasbals de la guerra? És a dir, durant la guerra i després de la guerra. Perquè, clar, durant la guerra eren els encarregats d'apagar els focs generats pels bombardejos, correcte, per l'artilleria. Uh-huh. Què va passar amb... o sigui, com és que estàs cercant aquests bombers i què va passar amb el cos de bombers de Barcelona?
Bueno, estic cercant perquè primer sóc bomber, no? Sóc historiador i m'agrada, doncs, tot això, no? I també perquè el cos de bombers catalans és un dels cossos menys investigats durant la guerra, no? La guerra civil està molt investigada, no? Sí. Que si les brigades internacionals, que si l'ajuda dels alemanys, dels italians, de la intervenció russa, i aspectes molt petits, no? Que si els refugiats, que si les maternitats fins i tot, els refugis, els bombardejos, però el cos de bombers, que és un cos molt important, que allà on sempre hi ha hagut una tragèdia en el nostre país, ja sigui natural, els incendis forestals, riuades, tempestes, no sé què, o per temes de guerres o per incendis tecnològics, i són els bombers. Vull dir, la història del nostre país no s'entén sense els bombers, no? Vull dir, de fet, els cossos de bombers neixen quan tots just estan configurant a finals del segle XIX les ciutats, no? Neixen les ciutats, surten els serveis de claveguera, l'electricitat, els telèfons, el clavegueram, la policia, les assegurances i els bombers, no? Vull dir que és una cosa que... I per això doncs, cal també doncs, reclamar i reivindicar, no?, aquesta importància de les coses de bombers. Vull dir, imagineu què passaria si no hi haguéssim bombers a la nostra societat, no? Seria un caos. Vull dir, sí, el cos de bombers està organitzat des de l'època dels romans. Vull dir, l'organització actual és l'època del roman, imagina't.
Sí, jo preguntava, o sigui, què passa amb el cos de bombers des de, o sigui, de quan acaba la República a quan arriba la dictadura, no? O sigui,
I
què passa amb tots aquests bombers que feien una feina? És a dir, què és el que va passar? Els van fer fora tots?
En el cas de Barcelona, sí. Jo tinc comptat 454 bombers, persones, que tot homes, des del 36 al 39, que fan de bombers. Val? 251 ja són bombers abans de la guerra, val? I 203 entren al llarg de la guerra per tal d'ajudar de reforçar el personal. No? Llavors, quan comença la guerra, què passa? Doncs primer, les autoritats republicanes, no? Doncs, passen comptes amb aquelles persones que són sospitoses de ser de dretes, de ser catòliques, d'ajudar els franquistes, vale? I quatre d'ells són destituïts. Val? En principi, nou són destituïts, quatre ho són definitivament i quatre són readmesos posteriorment. I un, el nou que queda, estava a Navarra i ell es queda allà al llarg de tota la guerra i fins i tot col·labora amb l'exèrcit franquista. No? A més, al llarg de la guerra, cinc bombers més són empresonats acusats de ser militants de Falange, perquè també durant els bombers de Barcelona jo també he descobert que van tenir una secció en la quinta columna de Barcelona. La quinta columna són aquelles persones que dins la zona republicana col·laboraven amb Franco. No? Després, acaba la guerra... I, clar, les autoritats franquistes inicien doncs, aquest procés de venjança, no? i de depuració. Automàticament, tots aquells bombers que van ser contractats durant la guerra pel simple fet de ser contractats per les autoritats republicanes, són acomiadats. Val? Vull dir, ells no tenien culpa de res. Vull dir,
per això,
i van al carrer. Vull dir, també és una mala planificació estratègica. El cap dels bombers en aquella època, el Josep Maria Jordán, està negociant amb l'Ajuntament i aconsegueix que estiguin 6 mesos més, val? Cobrant la meitat de sou perquè facin de bomber. I finalment les autoritats franquistes diuen que no i van tots al carrer. Vull dir, i clar, de cop i volta els bombers de Barcelona perden 200 persones.
Crec que va haver-hi empresonats i també afusellats?
Dels bombers de Barcelona no hi ha cap afusellat, sí que hi ha bombers catalans d'altres cossos, no? De bombers de Barcelona jo tinc 27 que van patir un consell de guerra i alguns doncs, van ser condemnats fins i tot a 20 anys de presó. Saps? En aquest d'això.
O sigui, una figura que hauria de ser totalment neutral, per que va dic ajudar a la població, per sense cap vinculació política. En el cas dels bombers de Barcelona no, però alguns catalans sí que van ser afusellats. Com ens hem d'imaginar un bomber l'any 39? Com era l'any 37? Què portaven? Com es podien, no sé, com treballaven aquests incendis?
Doncs d'una manera molt, molt, molt precària. Un simple casc de cuir, que no tenia ni pantalla com els que tenim actualment, un jaquetó de pell, unes botes també de cuir i un cinturó per poder portar alguna eina. I ja està. Vull dir, d'equips d'aire com els que tenim actualment no existien. Els vehicles eren moderns perquè s'acabaven de comprar als anys 20, no? Però, clar, són vehicles que també moderns, però tenen 15 anys. Vull dir, enmig de la guerra tampoc costa aconseguir recanvis, no? Costa aconseguir vehicles nous. I a més, tot el tema dels bombardejos, no? doncs que afecten els carrers, estan en runes, no es pot circular bé, la xarxa d'hidrants doncs, també queda malmesa, clar, i a més, moltes vegades hi havia un bombardeig i al cap d'uns minuts o al cap d'una hora, just quan arribaven les ambulàncies, els bombers i els serveis de rescat, tornaven a bombardejar, vull dir que ells estaven literalment treballant sota les bombes.
Avui al matí m'has fet una comparació que m'ha deixat bastant, bastant glaçat, però crec que és molt oportuna. Deies que ens hauríem d'imaginar els bombers en la guerra actual a Kiev, no?
Sí, és un paral·lelisme que malauradament és molt actual, però potser la gent no ho entendrà, no? Vull dir, els bombers ucraneses és un cos que estan en guerra, des de l'inici de la guerra fa un any ja han perdut una seixantena de bombers morts o bé explotats per les mines o bé ametrallats o bombardejats per l'exèrcit rus, no? I les causes doncs, són les comparacions són odioses no, a vegades, però en aquest cas el paral·lelisme és molt encertat.
I a més que tenen altra feina, i també tenien altra feina l'any 37, a banda dels bombardejos, doncs les funcions que fan habitualment els bombers. Aquí hi ha moltes històries, gràcies a la recerca del Marc Ferrer, s'estan explicant per primera vegada, perquè és una època i un cos totalment desconegut en aquest moment, la Guerra Civil l'any 37. M'explicaves que fins i tot hi va haver-hi solidaritat, per exemple, durant el setge a Madrid, el novembre del 37, que van haver-hi bombers catalans que van anar a Madrid. Què va passar?
Sí, això també és un tema que està també molt poc conegut, no? Jo l'he estudiat bastant. Doncs el tema està que quan comença la Guerra Civil, Madrid, la resta de franquista gairebé arriba a les portes de Madrid i Madrid és una ciutat assetjada ja des del novembre del 36, no? Amb la batalla de Madrid. Llavors, els bombers madrilenys doncs, pateixen els bombardejos, moren 5 bombers de Madrid i des de Catalunya, mitjançant la Federació de Cossos de Bombers, que era una federació que coordinava els cossos de bombers comarcals, en aquest cas Barcelona no hi era, però coordinava els cossos, per exemple, d'Arenys, de Badalona, de Terrassa, de Sabadell, de Rubí, d'Igualada, no? Doncs s'ofereix, no? Els hi diuen els bombers de Madrid, escolteu, veniu a Catalunya a descansar, que aquí la cosa està més tranquil·la, i nosaltres us venim a rellevar. Els bombers de Madrid els van respondre que estem molt, molt contents pel vostre oferiment, però d'aquí de Madrid no es mou ningú, i si veniu, doncs sereu benvinguts. I des del juliol del 37 fins març del 38, 60 bombers catalans, en diferents tongades, doncs van a Madrid a ajudar els bombers d'allà.
Com es protegien els bombers de Madrid dels bombardejos?
Doncs no es protegien. L'únic que podien era doncs, pintar els vehicles, que eren de color vermell, de color gris, per tal de que no fossin, no que cridessin l'atenció, perquè era un objectiu de la visió feixista, i els cascos que tenien, que eren, metàl·lics i lluents, doncs també els van donar una capa perquè no tinguessin aquesta lluentor.
Recordem que els bombers de Barcelona i el nostre convidat i el Marc estan buscant 5 persones, que cadascú té una història diferent. De fet, estan buscant els familiars d'aquestes 5 persones. Ara t'ho preguntaré per si tens alguna pista per on pot buscar la gent. Hem penjat també els noms a les nostres xarxes socials. Concretament, no sé, cadascú té la seva història, però de Josep Alcoverro, què ens podies explicar? Josep Alcoverro Soler.
Mira, de Josep Alcoverro, casualment, jo... perquè, clar, el tema està... Jo quan entro un arxiu, ho començo a buscar i llavors a partir d'aquí ja no... Llavors intento comparar-los amb les bases de dades, no? Doncs, de Josep Alcoverro vaig descobrir, ara just casualment fa poc, rellegint el llibre de la Montserrat Roig, Els catalans en els camps nazis, no? Doncs que el seu nom surt com un dels que van empedrar l'Apel Plats. L'Apel Plats era aquella plaça on formaven tots els presoners cada matí, no? I abans d'entrar en els barracons, no? Llavors, clar, a mi em va sobtar molt, no?, el nom. Dic, espera, deixa'm comparar, no fos cas que hi hagi un altre Alcoverro entre els espanyols republicans als camps de concentració, i no hi ha cap més. Per tant, Josep Alcoverro és ell, no? I a més, també vaig descobrir que va participar en un grup de resistència dins del camp de concentració que es deia Grup Cyrano. Val? Llavors, l'Alcoverro va tenir la sort de que va ser alliberat el 5 de maig del 45 i va ser repatriat a França. Ell també sé que l'any 49 va demanar al Ministeri de Defensa que el reconegués com a combatent de les forces de la resistència francesa, però la seva petició va ser denegada. I llavors aquí s'ha perdut la pista. Sé que ha mort a Perpinyà l'any 92, val? El 24 de desembre del 92, i que estava casat amb una catalana, Vanilda Agut Puig. I això doncs també són unes pistes que ens poden donar, potser trobant familiars d'ells.
Estem buscant tota aquesta gent que, a més de reconèixer la figura dels seus familiars, doncs segurament els agradaria molt assistir i tenir present doncs, que els hi posarà un reconeixement, una placa a Barcelona. No sé si tenim alguna comunicació, Marta.
Sí, no ens ha escrit ningú que estigui relacionat amb aquests noms que hem posat en les nostres xarxes socials, però sí que ens escriu la Neus Balaguer Medina, que diu: a casa meva tinc el nomenament de bomber del meu avi durant la guerra i l'expulsió del cos per Rojo. Encara conservo els botons amb l'escut. Neus Balaguer.
La Neus Balaguer, a veure...
Neus Balaguer Medina.
Quants... Sí, té uns quants balaguers. Tinc tres bombers nomenats com a balaguer. Potser, no sé si era bomber de Barcelona... Tinc un Vicenç Balaguer Ventura i un Joaquim Balaguer Granell.
Podria
i tots dos, aquests
un,
dos balaguers... Hi ha un d'ells que és bomber de l'Hospitalet de Llobregat, que això també és una cosa curiosa, no? L'any 38, els bombers de l'Hospitalet de Llobregat passen a formar part del cos de bombers de Barcelona per un conveni entre els ajuntaments d'Hospitalet i Barcelona, no? A canvi d'uns terrenys i d'unes competències, Barcelona es fa càrrec del cos de bombers de l'Hospitalet. I els bombers de l'Hospitalet, que són bombers des de l'any 32, passen a formar part l'any 38 en plantilla, no? L'any 39, com que han format part dels bombers de Barcelona l'any 38, els fan fora.
Ja està, clar, el mateix.
I Hospitalet es queda sense cos de bombers.
I un altre mail, que és del Manel Torres, que es diu: bona tarda, el meu avi era bomber durant la guerra. Està a la vostra llista, es deia Jaume Formentí Puignau.
No sé si Jaume aquest... Formentí. T'ho dic perquè tinc la...
Jaume Formentí Puignau.
Jaume Formentí en bo, eh? Puignau. El tinc a la llista, també tinc una foto d'ell. Va anar a la guerra, el gener del 39, amb la lleva del 20, i es va incorporar el 23, i en principi no va patir cap sanció. Això són les dades que tinc.
Carai.
Jo me puig Formentí, fill de Pau i Joaquima. Així que també ja sap el nom dels besavis.
M'acabes de posar la pell de gallina.
Ostres, tu,
en un moment...
Sí, sí.
Però, no, t'ho dic d'obre.
No us hi ha de memòria, eh? No em pareu pel carrer demanant-me els dades que no us de memòria.
I la Neus ens
confirma... l'ordinador aquí i estic aquí.
Sí, sí.
La Neus ens confirma que el seu avi era Joaquim Balaguer Granell. Joaquim, en Joaquim.
Sí, és el Joaquim Balaguer Granell, aquest no era dels bombers d'Hospitalet, sinó era bomber de Barcelona, nascut a Algímia d'Almonacid, a la comarca valenciana de l'Alt Palància.
Caram.
I ell també, veus, mira, d'ell també tinc coses, vull dir que ella no sé si la sap, però ell va anar, abans de ser bomber de Barcelona, havia anat voluntari amb la columna Los Aguiluchos, una columna de milicians antifeixistes. Llavors torna aquí i entra al cos de Barcelona al desembre del 36 per reforçar aquest cos. També tinc que va ser ferit dues vegades i que el gener del 39 s'exilia a França i torna i després estigués empresonat en un camp de concentració a Tarragona. Va ser detingut, acusat d'ajudar a la rebel·lió, perquè se l'acusava de cremar una capella i d'anar voluntari al front. I va ser condemnat a 12 anys de presó.
Caram.
És increïble, que havíem de viure aquí.
Però que entri al web i ho sabrà, i llavors que m'escrigui i acabem de... Perquè, clar, a més, tots aquests documents jo els tinc, els consells de guerra, he anat a l'Arxivo Militar Tercero, que està allà a final de la Rambla, allà a Colón, i cada vegada que vaig, doncs, demano els expedients, m'atenen molt amablement, i faig fotos a tots els consells de guerra, vull dir que tinc...
Però tota aquesta feina, Marc, la fa subvencionada per algú? És una obsessió teva? Hi ha algú al darrere?
No, l'únic que tinc és una ajuda d'una subvenció que cada any haig de presentar els papers i cada any me l'han d'aprovar, del Memorial Democràtic. És una ajuda que jo rebo l'any 500 euros. Vull dir que amb això em pago la benzina, el transport...
Sí, fascina, no et pagues massa cosa. No.
Recorda'ns la teva web, Marc, perquè si hi ha més gent que vol tota aquesta informació et puguin contactar.
La meva web és bombesenguerra.cat.
Doncs el Marc Ferrer, que avui ens ha descobert una història.
Ja ens ha emocionat, eh? Jo he tingut un moment de pell de gallina. Marc, encantat, moltíssimes gràcies.
Que moltes gràcies a vosaltres.
Felicitats.
Gràcies, adéu. Gràcies.
Gràcies, Marc Serra, no només per ara, sinó per tots aquests dies que has fet el programa.
Encantat de retrobar-te.
I ara...
La teva pedra.
Sí, la segueixo esperant, tot i que encara no ha fet acte de presència, per tant, les apostes...
Jo em quedo aquí,
potser guanyarà que no fa acte de presència.
Deu aigua.